un test que hi ha a les farmàcies que permet veure si tens el grip o si tens el Covid, facilitaran no escampar la malaltia. I això és important també. Per què? Perquè ens trobem amb persones grans, amb els pares, els avis... Per tant, important tenir aquest acte també. Llavors, i l'altra cosa, recordar, les patologies víriques no requereixen tractament antibiòtic.
Paciència.
No, paciència.
Mocadors.
Una miqueta de paracetamol o antigripal. Sempre diem que amb tractament són 7 dies i sense tractament són una setmana. És a dir, que l'única cosa és que amb el tractament es passa millor aquests 7 dies.
S'alleugen els símptomes i ho passem un xic menys molest. Jordi Giménez, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i enhorabona un cop més per aquest Premi a l'Excel·lència, a la trajectòria.
Gràcies a vosaltres i escolta'm, moltes gràcies, perquè realment és un reconeixement que a mi i als companys de Sant Cugat ens fa molta il·lusió que el nostre col·legi ho hagi fet.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Vinga, gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El nombre de víctimes de trànsit a Sant Cugat ha disminuït gradualment els últims 15 anys, especialment pel que fa als ferits greus i morts. De tots els tipus de transports analitzats, la motocicleta és, amb diferència, el vehicle que registra més víctimes de trànsit. És el cas de Sant Cugat, amb un nombre de víctimes de trànsit ha caigut un 47% entre 2009 i 2023. Parlem d'una variació de 2 morts, 318 ferits lleus i 14 greus, a un mort, 168 lleus i 5 greus. Són dades de l'informe de sinistralitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els autobusos de Sant Cugat circularan amb serveis mínims aquest dilluns 9 de desembre per vaga. Així, durant les hores punta, de 6.30 a 9.30 i de 16 a 20 hores, el servei serà del 40% i durant la resta de la franja horària del 20%. La protesta, convocada per UGT i Comissions Obreres a tot l'estat espanyol, també està convocada a partir del 23 de desembre amb caràcter indefinit. En aquest sentit, reclamen una dignificació de la professió. La màgia del circ històric Reduï ja és a Sant Cugat. Per primer cop, la companyia circense centenària desembarca a la ciutat per Nadal, amb l'espectacle Muza. Acròbates internacionals es deixen la pell en aquest nou espectacle. Equilibris, patins, salts impossibles, amb un toc artístic, marca de la casa.
Nosaltres visitem Sant Cugat des de sempre, però aquest any és especial perquè és la primera vegada que venim per les festes de Nadal. Hem portat un espectacle nou que acabem d'estrenar fa poquet, que es diu Amuza. És un espectacle, potser la producció més divertida fins al dia d'avui. Passen moltes coses, hi ha molta comicitat, molta acrobàcia, molt moviment, molta energia i números que encara no havíem presentat mai a la nostra pista.
L'espectacle Amuza es pot veure al Parc de Can Vernet de Sant Cugat fins al 12 de gener. La plaça d'Octàvia, als peus del monestir de Sant Cugat, bull aquests dies amb la Fira de Nadal, on els artesans venen productes tradicionals d'aquesta època de l'any. Plantes, bijuteria, manualitats i fins i tot formatges i anxoves. Tot plegat comparteix espai amb una altra de les activitats ja emblemàtiques de la ciutat, el trenet de Nadal. També s'ha estrenat a la Fira una parada de floristeria Dutch Flowers and Living. Això és un aparador, ha apuntat el responsable de l'establiment, Alfred Scuts. Aquesta és la informació per ara. Per més informació, consultin cugat.cat o les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
I ara seguim amb l'espai de literatura. Avui dilluns ens traslladarem a l'obra d'un escriptor libanès, Amin Maalouf, recentment guardonat amb el Premi Internacional Catalunya que atorga la Generalitat. Avui ens hi acostem a la seva figura, també a la seva obra, de la mà de llibreter de la Salvatge, Roger Grífols. Molt bon dia, Roger.
Molt bon dia, què tal esteu?
Tu diries que Amin Maalouf és un autor conegut a Catalunya, a aquestes alçades?
Jo penso que sí, és i molt conegut i reconegut. Penso que té una obra suficientment àmplia i extensa, tant a nivell com la seva vessant més literària com a nivell d'assaig, que és, sempre ha tingut un paper bastant important, perquè de fet ell va estudiar sociologia i economia i sempre s'ha dedicat també a estudiar tots aquests, les diversitats culturals, les relacions entre cultures, les minories, i que té una visió molt viva i molt encertada, penso, i bé, des de fa anys. Vull dir que els seus llibres, nosaltres, de fet, sempre que treu una novetat, no et diré que és el best-seller de la temporada, però acostuma a tenir un seguiment força important.
Perquè, en general, escriptors africans, àrabs, del Pròxim Orient, com és ara el cas, creus que connecten amb el lector català?
Clar, és que jo penso que el Mediterrani no deixa de ser un lloc comú, no?, pels catalans, bàsicament, bueno, per tot el que seríem nosaltres, com que també ens toquem el mar Mediterrani, d'alguna manera. Penso que tenim gairebé més coses en comú amb aquestes cultures que també toquen el Mediterrani que amb altres que potser ens queden una mica més allunyades, segons com. Vull dir que penso que tenim bastants ponts comuns, vaja, i un passat relativament comú, també. Tota la influència greco-romana i tot plegat, i dels àrabs, també, que ens van influir nosaltres també molt. Vull dir que penso que sí que hi ha... Que el lector català pot estar plenament identificat amb les històries que explica l'Amin Maalouf.
S'ha destacat de la seva literatura que és una obra reflexiva, alhora crítica i també compromesa.
Sí. A més, clar, suposo que també ha influït pels seus propis orígens i els seus avantpassats, que és un crisol de religions, orígens culturals diferents, des de marotistes a ateus, a protestantisme, vull dir que tot això és un caldo de cultiu per ell, per dibuixar un món literari que tendeix més al compromís que això, que a ser d'alguna manera reaccionari o que estigui molt... O sigui que sí que penso que tendeix més a l'entesa entre pobles, d'alguna manera, que més aviat una cosa més totalment monolítica i impermeable, no?
És a dir, que la seva pròpia experiència vital és el que marca la seva obra.
Clar, perquè ell ha sigut, clar, des de... Clar, ell va néixer a Beirut, com diuen. Després, em sembla que la infantesa la passa... Els primers anys d'infantesa la passa a l'Egipte, també, que em sembla que vivia un avi matern, crec que vivia allà. I després, per qüestions laborals, ell va estudiar sociologia i economia, però va exercir de periodista també amb molts conflictes. Va anar al Vietnam, va anar a Etiòpia, em sembla. I arran de la guerra civil del Líban del 75, també es veu obligat, d'alguna manera...
Auxiliar-se.
Sí, al nomadisme. Diguéssim que ell... És com que casa seva, suposo que és molt relatiu, i és com casa seva era on estava, i on la gent amb qui es relacionava, i tot el bagatge cultural que portava de generacions, no?, sobre, i és com que suposo que tot això també l'ha fet... És que ara no m'he perdut una mica la pregunta. Era...
No, jo et preguntava que si el seu pòsit personal, la seva experiència, s'ha traslladat a la seva obra.
Ah, sí, per suposat. Sí. Això suposo que és el pa de cada dia. Imagino que és complicat no fer-ho, però en el seu cas, clar, es veu molt, molt clarament, de fet, en el seu primer gran èxit, que suposo que el citarem també, que és Leonel Africano, que això... que aquí va ser...
Que per cert, està en català i en castellà, eh? Perquè sí, hi ha moltes
sí,
obres.
Sí, sí, sí. Generalment, sí, ara generalment es tradueix ja sempre en les dues llengües. I, clar, aquesta és la... Aquesta obra literària també transcorreix, diguéssim, és la vida d'un personatge que transcorreix a quatre ciutats diferents.
Molt nòmada.
Sí, exacte, és això, és tot el... Tot el pòsit aquest del nomadisme i de diferències culturals i religioses i la búsqueda, la cerca de ponts també entre diverses
cultures.
Identitats i cultures i religions, doncs sí, és un pilar de la seva obra i suposo que també això, per això també li han donat el Premi Catalunya.
Sí, no és el primer premi que li concedeixen a Catalunya, perquè de fet té el Terenci Moix per una altra obra, Origins, que li van concedir el 2005, i fora de Catalunya també sí, el 2010.
Té el concurs també, que és molt important a França.
És molt important, sí.
I el Príncep d'Astúries.
Correcte, sí, sí, sí. Sí. Dèiem que ell va exercir de periodista a França, però no és fins una mica més tard que s'hi posa ja... que s'hi dedica de ple a l'escriptura, no?
Clar, perquè ja sabem... Bueno, no sé si ho saben els oients, però guanyar-se la vida escrivint és complicat, però sí, es va començar fent de periodista. De fet, això l'havien enviat inclús a conflictes. I va ser... El primer llibre no és ben bé... no és una obra literària, sinó que és un assaig, que no sé com es deia, però li van encarregar un assaig de, també, ara no em surt el títol, però bueno, el primer va ser un assaig, diguéssim, per encàrrec.
Les creuades vistes pels
àrabs? Sí, correcte, sí, sí, ben vist, sí, sí, aquest mateix, sí. I el següent ja és aquest que va ser una bomba, aquest es va vendre molt bé a tot arreu, que és aquest del Lleó l'Africà, León el Africano, que segurament potser és el que més gent coneix. O
més sona, no?
Sí, 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 és d'aquests que no et diria que cada casa hi és, però bueno, que molta gent el coneix i el vegi. I arran d'aquesta obra va veure que va vendre molt, doncs suposo que va dir, bueno, em dedicaré a això.
És un autor que ja hem dit, aquí a Catalunya ha recollit aquests dos premis, també el Príncep d'Astúries, també a França, però que, vull dir, que la seva trajectòria ha estat la seva obra premiada i la seva trajectòria reconeguda àmpliament.
Sí, n'ha guanyat, ara t'ho diria de memòria, però ha guanyat, em sembla que Samarcanda també ha guanyat, que aquesta va ser la posterior
de l'Àfrica.
Sí, que també és molt interessant, perquè és una biografia ficcionada d'un poeta persa de l'època medieval, que és Omar Khayyam, que, bueno, que és una de les seves grans influències. A banda de, clar, lo interessant que té aquest autor també és que té la influència més occidental o europea, diguéssim, de la gran tradició literària, diguéssim, europea, però també té aquesta influència, per exemple, de la poesia àrab, dels poetes àrabs de l'època medieval. O sigui que és tot aquest crisol que fa tan interessant també la seva obra, d'alguna manera.
I el que potser molta gent no sap és que va escriure llibrets d'òpera, també.
Ah, sí, boníssim, sí, sí. Jo haig de reconèixer que m'he informat, perquè tampoc ho sabia. O sigui, sí, sí, gairebé és un home del Renaixement, perquè toca una mica tots els pals, però sí, m'ha fet molta gràcia, perquè sí, sí, efectivament va escriure un llibret d'òpera, sí. O sigui que ho té tot, sí, sí.
A més, això segur que ja ho saben molts, és membre de l'Acadèmia Francesa de les Lletres.
Que no és poca cosa.
I tant, i va ser escollit el 2011. Potser que li donem una mica d'ambient a una de les obres més conegudes.
Sí, fantàstic,
no?
Podrem veure...
I podem llegir un fragment.
Perfecte.
El llegirem en castellà.
Sí.
Perquè
és el que
tenim, però hem de dir que tota la seva obra ha estat traduïda a uns 40 idiomes.
Sí, sí, és abastament traduïda. Vull dir que és un autor que no ha d'esforçar-se gaire perquè li tradueixin l'obra, sinó que els editors estan molt interessats en traduir-la, perquè saben que tindrà un rendiment econòmic, per suposat. Vull dir que és un autor que ven, i com més llengües el tradueixis, doncs millor.
Doncs em sembla que ens podem traslladar per uns moments, no? A la seva obra. Llegirem el començament de León el Africano, traduït al català com a Lleó l'Àfrica.
Sí, així si algun oient despistat que encara no l'ha pogut llegir mai aquesta obra, pot veure
de quin peu calça.
Sí, sí, si li agrada, clar. És un tastet, és el que es fa ara en internet, cada vegada pots llegir-te una pàgina, doncs ho farem per la ràdio, que quedarà molt bé.
A mí, Hassan, hijo de Mohamed el Alamín, a mí, Juan de León de Médicis, circuncidado por la mano de un barbero y bautizado por la mano de un papa, me llaman hoy el africano, pero ni de África ni de Europa, ni de Arabia soy. Me llaman también el granadino, el fesí, el zayatí, pero no procedo de ningún país, de ninguna ciudad, de ninguna tribu. Soy hijo del camino, caravana en mi patria, y mi vida la más inesperada travesía. Mis muñecas han sabido a veces de las caricias de la seda y a veces de las injurias de la lana, del oro de los príncipes y de las cadenas de los esclavos. Mis dedos han levantado mil velos, mis labios han sonrojado a mil vírgenes, mis ojos han visto agonizar ciudades y caer imperios. Por boca mía oirás el árabe, el turco, el castellano, el bereber, el hebreo, el latín y el italiano vulgar, pues todas las lenguas, todas las plegarias me pertenecen, mas yo no pertenezco a ninguna. No soy sino de Dios y de la tierra, y a ellos retornaré un día no lejano. Així sona aquest
sí, es desprèn,
León l'Africano.
Sí, i podem veure una mica també el que hem anat dient, no? Que, tot i que és una figura literària, vull dir, no deixa de ser una mica una translació del propi autor, d'aquesta visió que té, no? De que no és és de tot arreu i de cap lloc en concret, i que té una barreja de cultura, religions...
De fet, és una literatura que et trasllada, no? Que et trasllada totes aquestes cultures, aquestes civilitzacions, i que, bueno, ens recorden a vells temps que, no perquè hagi passat el temps, hem oblidat, perquè tota aquesta situació actual, sobretot al Pròxim Orient, està tan
convulsa, amb...
Sí, ara, exacte. I bé, és un autor que ha intentat, doncs, establir aquests ponts que, bueno, sembla que algú insisteix a dinamitar, no?
Sí. És d'aquests autors que, bueno, ja em pot parlar amb coneixement de causa perquè ja ha viscut moltes realitats diferents en la mateixa vida, no? A vegades se'l considerava cristià als països, diguéssim, musulmans, perquè era, bueno, era de tradició protestant i cristiana, i quan va exiliar, diguéssim, a París, bueno, a l'estat francès, moltes vegades era l'àrab d'Occident, no? Era com... Que és ben bé, a vegades, no? Que no ets de cap lloc, no acabes de ser de cap lloc, però, bueno, que a ella també li agrada, perquè en realitat és el que defensa una mica, que és que... En realitat, sempre hi ha hagut... Les fronteres no en són impermeables, sinó que sempre hi ha hagut influències per totes bandes i se'ns hem barrejat sempre, vaja. Que no ens ha de fer tanta por aquest tema, perquè ha passat tota la vida.
Molt bé, doncs si algú li interessa després d'aquesta conversa conèixer una mica més l'autor, Amin Maalouf, la Salvatge trobaran...
Sí, tenim bastanta obra d'ella. Sí, de fet, sí. Des d'assaig a alguna novel·la, també. Vull dir que... I si no, es pot encarregar, que també... Avui en dia no deixem de ser una mica com Amazon, que ens encarreguen i ja ho portem tot.
Doncs aquí queda la nostra recomanació d'avui, aquest escriptor libanès que recentment ha rebut el Premi Internacional de Catalunya que atorga la Generalitat. Roger, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i desitjar-vos que ara ja comença, hem entrat el desembre, ja es pot anar desitjant...
Ens hem d'anar felicitant.
Sí, sí, Nadals, Sant Esteves i bona entrada d'any també.
Que vagi molt bé, ens tornarem a veure.
Igualment, que vagi molt bé.
Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La nostra convidada d'avui és actriu, cantant i ballarina i forma part del repartiment del musical Maricel de Degoll de Gom, on interpreta dos personatges, Said el nen i Montserrat. La santcugatenca Estel Aparicio passa avui pel programa. Estel, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Què t'ha passat a la veu?
Bueno, m'ha agafat una mica un constipat. Però igual hauria de parlar més fluixet, així, millor, potser.
No forces tant, no?
Sí. Sí, 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 sí.
Escolta, com està sent l'experiència en aquest Maricel que suposa el comiat de la companyia de Goll de Gom?
Doncs està sent molt intensa. Molt intensa i sempre agraïda de viure-ho. Però sí que és veritat que al ser un espectacle tan emblemàtic i tan històric per tothom, és molt intens. O sigui, hi ha molta gent cada dia, també vivim tots moltes hores junts, des de l'estiu, que no ens hem separat amb tots i ja ens havíem conegut una mica abans, fins i tot per fer una presentació i tot, i està sent molt intens, ens hem conegut molt i de cop tota aquella gent per mi ara és com la meva família una mica. O sigui, els veig més que la meva família, fins i tot.
Ens parles dels teus dos personatges, Maricel?
Sí, doncs mira, el personatge que faig més estona, diguem-ne, és la Montserrat, que és una de les cristianes, que vindria a ser la cosina de la Blanca, que s'embarca en el vaixell per acompanyar-la a casar-se inicialment amb en Ferran. I llavors serveix com d'acompanyant i d'acord amb tota l'estona que estiguin amb els cristians. I llavors, per altra banda, tenim el Said nen, que apareix en un moment, però que és un moment que és preciós, és el meu preferit, perquè entenem tot el bagatge que té el Said i tot el que el fa ser com és. Llavors és un moment que visc amb la Clara Renom, que és la que fa de mare de Said, i res d'això, podem entendre d'on ve, per què fa el que fa, cap a tots els cristians.
Com arribes a formar part d'aquesta gran família que deies?
Doncs va ser a través d'un càsting que va començar fa més d'un any, jo crec ja, fins i tot, perquè va començar ben d'hora. I res, va ser una primera fase, que va ser un vídeo, que va enviar moltíssima gent, es veu. Llavors vam esperar com un mes, dos. Vam fer una altra fase, una fase presencial. I llavors, ja depenent del personatge, jo em vaig fer dues presencials, però diria que, per exemple, els protagonistes en van fer tres. I va ser una primera sola, on vam cantar diverses coses, i després ja vam provar com química amb altres personatges, perquè jo vaig anar inicialment d'Idris. I llavors també vaig fer prova de Maria. I llavors vam fer com diferents proves amb gent, amb Per les pomes, que és el duet que tenen Idris i Maria, i res, doncs això, provar la gent entre si. Fins que al final vaig esperar també un mes, i ens van trucar i ens van dir que finalment formàvem part del musical, però van ser molts mesos d'espera, realment.
Jo ara estava pensant, en el teu estat actual, tu podries ara participar a l'obra?
Avui mateix no, jo crec que no. Però com que avui descansem, i demà també, i dimecres, fins les 8 de la nit no és la funció, estic una mica més tranquil·la.
Però i teniu substituts?
En un inici no teníem substituts, però veient el panorama de l'hivern, després del Covid també, i tot, perquè jo també un dia vaig tenir una anècdota a explicar, que és que abans de funció vaig caure, i em vaig fer un trau i em vaig obrir el cap. I llavors vam haver d'anar corrents a la mútua, perquè, clar, un cop al cap s'ha de mirar. Llavors, arrel d'això, es va crear com una mena de protocol on hi ha certa gent que som com covers d'emergència. Llavors, hi hauria maneres de suplir el que jo faig en funció, com hi ha gent que se sap els meus tracks, que podria fer les meves frases, el que sigui, s'adaptaria a la funció. Si et coneixes molt la funció, te n'adonaries.
Clar. No, està bé saber-ho. Aquest és l'espectacle més important en el qual hi has participat mai?
100%. Sí. Sí, jo realment... És el meu debut professional com de gran format, Maricel, perquè jo havia participat en algun musical infantil, en les meves pràctiques, però... Bueno, és que no hi ha res més gran que Maricel a Catalunya, segurament.
Quin honor, eh?
Molt.
Enguanyat menjaràs el raïm a l'escenari?
Sí.
I en una sessió que sembla que promet ser molt especial.
Sí.
Es pot avançar alguna cosa?
Podem avançar que hi haurà actuacions que no hem fet mai, que només les podràs viure si hi ets, jo crec, perquè no crec que s'emeti per cap lloc. Aleshores, bueno, cadascú farà unes petites actuacions, hi haurà alguns solos, alguns que són de tota la companyia i algunes sorpreses.
Mm. Dèiem que ets actriu, cantant, ballarina. En quina de les tres facetes et sents més tu?
Jo crec que seria entre el cant i la interpretació. També sóc ballarina, però sempre he dit que a mi el que més m'agrada no és o cantar o interpretar, sinó el que t'aporta la música en quant a la interpretació, diguem-ne, no? Perquè, o sigui, serien com unir dos dimensions diferents que ho eleven a un altre punt.
Mm-hmm. I hi ha tradició artística a la família?
No gaire. Et diria que no gaire, realment. O sigui, el meu pare és professor, la meva mare és farmacèutica. Sí que és veritat que jo vaig començar a escoltar musicals des de molt petita perquè al meu pare li agrada, però li agrada escoltar-los. Llavors, no, ni els avis, ni res, res, res.
I llavors, quan comences a identificar la teva vocació?
Doncs jo havia vist musicals de petita i sabia que m'agradava molt escoltar-los, com Cop de Rock, que també és de Gollagom, o el Geronimo Stilton, i els escoltava sempre al cotxe i m'encantava. Però no, mai m'havia plantejat estudiar res de l'estil. Fins que vaig veure Maricel, que és com tancant un cicle, no? I res, vaig veure Maricel, em va com obrir com unes portes noves, diguem-ne, i com que ja era una mica més gran, em vaig adonar... Clar, que jo no m'havia plantejat mai que això s'estudia. Jo m'havia plantejat com que la gent estudiava com per ser actor o per ser cantant. I me'n vaig adonar que, bueno, que hi ha una carrera en la qual s'estudia tot junt i que hi havia gent que es dedicava exclusivament a fer això. I arrel d'això, doncs, em vaig començar a formar.
I on comences a formar-te?
Em vaig començar a formar a l'Escola Memory de Barcelona i ho alternava aquí, a Sant Cugat, que hi ha una escola que es diu l'Aula de So.
Sí.
I allà feia cant, amb la Susi. I llavors, al batxillerat, vaig començar a tenir inquietuds com més grans, volia entendre si això que em passava era prou important com per dedicar-m'hi o si simplement era un hobby. I llavors vaig entrar a l'Escola Aules i vaig fer com un com una precarrera, diguem-ne, i me'n vaig adonar que sí, que era el que volia fer i que si no ho feia ara, doncs segurament no m'hi atreviria a fer-ho mai més. I m'hi vaig quedar. I allà vaig fer tota la carrera i ara m'he graduat just i he començat Maricel.
I com t'acompanya la teva família en tot aquest procés?
Doncs sempre han sigut... m'han donat suport sempre. Jo tenia una mica de por perquè no tenim ningú a la família que s'hi hagi vist i realment tot el que sentia al meu voltant era... és un món molt complicat, és molt precari i és veritat. Però clar, és això, jo hi pensava, és que si no ho faig ara ja no m'hi atreviré a fer-ho mai més. I m'han donat suport sempre. Sí, sí.
Compagines la teva vocació artística amb els estudis del grau de logopèdia.
Sí.
A la Universitat Oberta de Catalunya. Per què has triat aquesta especialitat?
Doncs jo realment no m'ho he plantejat mai com per ser logopeda. Però m'agraden molt els nens petits, aleshores, o sigui, hagués sigut una altra opció si no hagués fet interpretació, hagués acabat fent educació infantil, potser... I llavors, que està molt relacionat amb la veu, la logopèdia, amb la veu, amb la dicció, amb les patologies vocals, és una cosa que m'interessa moltíssim. Aleshores, és com un plus a tot això que estic fent i a les classes de cant, diguem-ne.
Mm-hmm. Deies abans, fent referència a la teva família de Maricel, que t'hi passes moltes hores. De quina manera has hagut de sacrificar coses per dedicar-te al món de l'espectacle?
Doncs realment, els dies de cap de setmana, que seria com avui o demà, en altres moments serien moments de sortir molt, de fer plans, i ara són per descansar, per posar tot a punt, per començar la setmana bé i no arrossegant malalties, per exemple, o cansament, perquè realment tenim dies de doble funció que són molt cansats, perquè és molt intens, és una obra molt llarga i difícil de cantar.
Clar, quan dius de sortir, m'imagino que feies plans també amb els amics.
Clar, i ara pràcticament, els altres, he de fer com un esforç extra per intentar quadrar veure els amics que tenia de la carrera o del que sigui d'aquí, perquè és realment difícil quadrar horaris, realment, perquè a més nosaltres estem treballant normalment en horari de vespre, que la gent treballa normalment o al matí o a la tarda, però al vespre és com una mena de... limbo estrany, que és molt difícil quadrar per quedar amb altra gent i fer plans fora de Maricel.
I quines són les teves amistats? Són amistats de l'escola? Són amistats de l'institut? Són noves amistats que has fet relacionada amb aquesta formació artística que fas?
Sí, jo realment crec que conservo gent de diversos llocs on he estat i tinc la sort de poder tenir amistat, doncs això, de l'escola, de quan anava aquí a Sant Cugat, de quan estava a Memory, de la carrera d'aules i ara, evidentment, de la gent que tinc a Maricel.
A quina escola anaves?
A l'Avens anava.
I què tal, estudiant eres?
Era molt bon estudiant. No em posava mai en problemes, sempre volia treure molt bones notes.
Quina era la teva assignatura favorita?
Pues jo crec que mates, de fet, que diries... Sí? Potser alguna cosa com més música. Però clar, jo vaig estar realment molt a prop d'estudiar arquitectura. Aleshores, tot el que era mates, física, tot això m'agradava molt, realment. Sí, sí.
I tens referents personals i professionals?
En tinc molts, jo crec. Potser més... M'emmirallo amb una cosa més... Potser agosarada, que seria com més Broadway... És on tothom li agradaria arribar. Llavors tinc referents, sobretot d'actrius que he vist, que m'han agradat molt en tal, que el súmum seria arribar on són elles, que està clar que és molt impossible, però baixant-ho al nivell d'aquí, doncs, de Catalunya o del país, diguem-ne. Però sí, tinc referents com, per exemple, la Eva Noblezada, per exemple, m'agrada moltíssim, que és una noia que va començar molt jove.
Com tu?
Sí,
perquè tu ets però, molt jove.
Però més jove ella, eh? Sí? Fins i tot et diria. Ella va començar amb 17 anys i estava a Londres, diria que a Miss Saigon, diria, fent de protagonista. Molt de petita.
Però vaja, després de Maricel, que no sé fins quan teniu funcions, fins a finals de març?
Diria que...
O abril?
Diria que està fins l'abril.
Fins
ara mateix.
Clar, un cop acabis Maricel, el següent ha de ser ja...
Clar, com Maricel jo crec que seré bastant difícil trobar una cosa que sigui tan gran com Maricel. Sí que és veritat que ara, cap al gener-febrer, començaran a sortir els càstings de la temporada que ve, llavors és, bueno, pues anar a tope amb tot, aviam si hi ha sort.
Però... Què t'agradaria que et sortís?
Home, doncs, jo amb feina ja estaria contenta, perquè clar, és molt difícil, però... qualsevol musical així, un gran musical, per exemple, sé que ve Wicked, per exemple, Wicked, que ara ha sortit la pel·lícula,
sí.
Seria increïble, però és que realment jo seria feliç amb qualsevol cosa mentre pogués fer el que m'agrada.
I abans deies, quan parlàvem del temps, de coses a fer i tal, que, bueno, que ara t'hi dediques més a descansar, no?, quan tens una mica de temps.
Sí.
Però... dins d'aquestes opcions, hi ha alguna altra cosa que t'agradi fer quan et queda temps per tu?
Clar, realment, tot el temps que no faig a Maricel l'acabo fent estudiant a la UOC una mica. Llavors, sí, però jo, per exemple, sempre he tingut com a hobby l'afició de quan estic sobretot com agobiada, tal, dibuixar, per exemple, m'agrada.
No, se't dona bé?
Copio bé. No m'invento bé i no calco, però copio bé. Diguem-ne que no tinc la ment com per crear nous dibuixos, però sí per imitar, diguem-ne.
Déu-n'hi-do. Molt bé. I el teu somni professional... Mira, et preguntaré pel personal també i pel professional. El professional, doncs, parlaves de Broadway.
Sí, seria...
T'hi veus d'aquí uns anys?
Realment és molt... Mai, nunca digues nunca, no?
Mm?
Però realment... És molt difícil, vull dir, és una indústria... Primer que tots són de llengua anglesa, diguem-ne. Llavors, entrar allà serien papers molt concrets, perquè també, clar, hi ha una cultura molt arraigada on em posarien a fer, potser, perquè ho entenen així, suposo, em posarien a fer coses com de latina, potser, tot i ser de la península, diguem-ne, però ho veig molt difícil. Ara, m'encantaria, seria un somni, o aquí o al West End de Londres. Que està una mica més a prop, però bueno.
I el somni personal s'identificaria amb aquest somni professional?
Sí, totalment. Realment, jo crec que amb aquesta professió és molt difícil posar la barrera de què és personal, què és professional, què m'afecta com a la feina i, o què m'afecta fora, perquè tot acaba com un insa i t'ho portes tot molt a casa.
Doncs queda molt camí per fer.
Esperem que sí.
Sí, home, esperem que aconsegueixis, doncs, pas a pas, arribar a aquest somni que avui comparties amb nosaltres en aquesta entrevista. Estela Aparicio, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis una bona entrada d'any.
Igualment.
En aquesta celebració especial que fareu des del Teatre Victòria.
Exacte.
Gràcies.
A vosaltres.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Tram final del Faves Comptades d'aquest dilluns i una setmana més torna l'Isdai Mia Abreu per descobrir-nos la història d'una persona nouvinguda a la ciutat. Tanquem aquest Faves Comptades d'avui dilluns, com sempre, amb el cor a la mà. L'Isdai Mia, què tal?
Pues molt bé, Carme. Estic molt feliç amb aquest projecte perquè he rebut molt d'afecte de les persones que d'alguna o altra manera pues, s'han vist identificades amb les històries contades amb el cor a la mà i sobretot perquè la gent que està parlant, que està aprenent català, com és el meu cas, crec que han pogut trobar una motivació en el que fem, una altra motivació per parlar, per practicar la llengua, que és, en definitiva, l'única manera d'aprendre català.
I, a més, ho feu aquí en directe, sí, a la ràdio, us llanceu a la piscina, que això té molt de mèrit, eh?
És un repte molt, molt, molt fort per a mi, però...
I per als convidats també, no?
També, també.
Els convidats també, perquè també, sí, doncs, practiquen el seu català, s'expressen en català, amb les dificultats que això pot comportar. Però vaja, avui coneixerem una altra història, una altra dona, la Valèria Pereira, que ve d'on, Valèria?
De l'Uruguai.
Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
I ens ha d'explicar la Liz Daimi quina és la vostra relació, és a dir, com coneixes Liz Daimi a la Valèria?
La Valèria la vaig conèixer, com sempre, a les classes de català, que és el meu àmbit més comú, i vam compartir dins i fora de l'aula en diferents vegades, però quan ella em va explicar la seva experiència, la seva història, em vaig adonar de com els canvis, a vegades, ens fa reconduir-nos per nous camins. I és el cas de la Valèria, perquè ella va fer una volta en la seva vida de 180 graus, va passar d'estar embolicada en números i comptes a veure la vida des de la espiritualitat i des de l'ús de l'energia de l'univers.
Ostres, això és un canvi,
una,
eh?
Sí, i és una història...
Valèria, això és un canvi...
Totalment.
És una història molt sorprenent, sí, que deixem que la Valèria ens expliqui la seva vida, la seva motivació per portar-se a viure a Sant Cugat. Sí, Valèria? Sí.
Bon, doncs, el 2021, el meu marit va trobar una oportunitat laboral i no vam tardar molt en decidir-nos per venir per aquí. Tot i que no coneixíem Sant Cugat, jo tenia una amiga que vaig viure més o menys 12 anys a Barcelona, però que ara mateix està a l'Uruguai novament, i jo volia que m'explicara una miqueta què és Sant Cugat, com és. És un lloc que està bé per criar nens, nenes, perquè jo ja tenia la meva nena de 7 anys en aquell moment i volia saber, no sé, de les escoles, si era un lloc segur per viure. I ella, sí, va explicar que estava molt bé i ens van decidir immediatament. És com que no el vam pensar massa, gaire, perquè... No, quan les coses se pensen molt, no es fan. Yeah. Doncs nosaltres, tots dos, el meu marit i jo, teníem treball a l'Uruguai. No va fer per un tema de diners en aquell moment, sinó més enllà, que el meu marit ja no podia créixer més en el seu treball. I per a mi, canviar de tenir la meva feina, jo sabia que era un canvi important, però estava bé. Per a mi, l'important va fer com un canvi familiar, i d'acompanyar i d'ajudar-nos entre tots.
I en quin àmbit laboral estàveu treballant, cadascun de vosaltres?
Sí, el meu marit en una impremta, sí, que ell ja estava feia 17 anys en una impremta, i jo feia 18 anys que estava a l'administració pública a la Universitat de la República, 16 anys en la facultat de veterinària i 2 anys més a la odontologia. Però sempre, sempre en la part de la tesoreria, la part comptable, sí? Amb els diners de les facultats. Al arribar aquí jo sabia que seria una mica difícil trobar feina, tot i que al principi no volia treballar perquè la meva filla era petita i no tenia més família aquí. Jo a l'Uruguai sí que tenia molt d'ajuda de la meva àvia, de la meva sogra, doncs allà podíem fer tots els horaris, que no teníem problema, però aquí estàvem només nosaltres tres. No tenim, en aquell moment no teníem ni amics. Sí que tenim família a Màlaga i a Eivissa, però no aquí, no estan a prop. I la feina, crec que com no tinc un títol universitari, pròpiament, que havia d'estudiar una mica més, preparar-me una mica més. Per això és que en aquell moment vaig anar a unes portes obertes per veure una FP d'Administració i Finança i m'ha agradat moltíssim. Va fer com una il·lusió molt gran perquè seria una forma de començar novament. Però, et de aquí... Jo no tenia homologat el batxillerat encara en aquell moment. Sí que el tenia el tràmit, que en principi tardaria 6 mesos, i per raons que ara entenc que era el que tenia que passar, va tardar més d'un any i mig. De 6 mesos al triple. Sí. Doncs en aquell moment vaig pensar, jo no puc perdre més temps, tot i que estava estudiant català, perquè als 2 mesos d'arribar aquí jo ja estava estudiant, perquè per a mi era molt, molt important. Jo tenia temps, perquè no només havia d'estudiar el català, jo volia fer una altra cosa. I vaig pensar en un canvi. Jo vaig dir, si jo vull fer un canvi, per què continuo fent les mateixes coses? Yeah, perquè si vull un canvi, estudio el mateix. No, vam fer un canvi. I vaig parlar amb una coneguda de l'Uruguai, que és terapeuta, que ja em feia massatges i acupuntura a mi, però que entenia molt de temes energètics i que a mi m'agradava molt, me cridava l'atenció tot això, i el va dir, què et sembla si estudio Reiki? Reiki és una teràpia energètica que és molt bona, però no tenia moltes coneixements aquí per on anar a estudiar i què. A ella, la meva coneguda, va dir, si pots fer-ho, fer-ho, perquè és molt, molt important per a tu mateixa, per la teva família, i ella va dir que si en totes les famílies hi ha una persona que fa Reiki, és sensacional, que no és el més comú, no? I d'aquesta forma és que vaig a estudiar una mica per la web primero de la Federació Espanyola de Reiki, perquè jo no coneixia i no sabia on anar. I a través de l'associació vaig, de la federació, vaig veure que a Barcelona hi havia molts de llocs, però vaig decidir-me per la Escola Superior de Reiki a Barcelona. Vaig pedir una entrevista, m'ha agradat molt, i vaig començar allà.
I encara estàs formant-te o ja...
Ja l'he acabat, ja vaig terminar en juny d'aquest any. Vaig fer una preparació molt completa de 9 mesos, on vaig començar al nivell més baix, que és el 1, sí? El nivell 1, 2, 3, després terapeuta i maestria, que és el nivell més alt que tu pots...
I has arribat al final.
Sí, sí.
O sigui que tenim una mestra en Reiki.
Sí, i per conec una mica d'això, entenc que a futur el Reiki pot ser una emprenedoria per generar algun ingressos.
Sí.
Però ara mateix, per a tu, existeix un abans i un després, és una filosofia de vida. Com és
sí,
això?
Sí, totalment, totalment. El Reiki té el seu creador, que va ser un japonès, Mika Usui, que va posar els 5 principis fonamentals del Reiki, que jo ja tenia en la meva vida incorporat d'una manera molt natural 3 d'aquests 5, els 3 últims. Però els 5 són: només per avui no t'anunxis, no et preocupis, sigues agraïda, treballa diligentment i honradament i sigues amable amb els altres. Que els últims 3 jo ja els tenia en la meva vida. Ara, només per avui no t'anunxis.
Difícil.
I no et preocupis, el no et preocupis crec que de tot aquest
cinc
és el més complicat per a tothom. Perquè nosaltres avui dia tenim com la costumbre de preocupar-nos per tot. I quan tu poses en pràctica aquests principis, jo com terapeuta, com reikista, tots els dies, tant al matí com a la nit, jo he de fer com una... és com una oració, no?, dels 5 principis en japonès i en el meu idioma. És fascinant perquè comences a viure...
T'allibera.
Sí, i és, la veritat és que és una filosofia de vida, que jo la comparteixo totalment. És que per a mi esto refleja la meva vida. Sí, que jo vull això.
I com es pot transmitir aquesta energia que tu parles?
En les sessions, sí, com és la teràpia, sí. Jo em connecto amb l'energia, sí, l'energia universal, passa a través meu i jo amb imposició de mans en diferents llocs del cos de la persona, que la persona no s'ha de quitar...
No s'ha de treure roba.
Treure roba, no. Només que esté relaxada, sí? I amb l'imposició, l'energia fluixa, sí? L'energia va on la persona la necessita. Ese és l'important, que no només és per treballar sobre un dolor, una malaltia, no només és per el físic, és també per temes d'angústia, d'ansietat, d'estrès, de molt més... Que abarca tot el cos, la mente i l'espírit.
Uh-huh. Ens ha explicat la Valèria que van arribar a Sant Cugat per una oferta laboral, no? Del seu marit. Però jo sé que a la Liz Daimis sempre li agrada saber la relació entre països, les regularitzacions... els visats, si es requereixen o no. En el teu cas?
Al moment que vaig viatjar per aquí, el meu marit i la meva filla ja eren ciutadans italians, perquè per la seva família, del meu marit, ells són italians.
Per tant, europeus.
Doncs, europeus. I jo, que sí tenia tot el meu tràmit encaminat, la paperassa, però... encara era uruguaiana només. Doncs vaig arribar aquí com ciutadana de...
Familiar comunitari.
De ciutadana de la Unió, exacte. Doncs el primer tràmit que jo vaig fer és la TIE, que és la targeta de residència, i després d'uns quants mesos, perquè vaig tardar... crec que més de 6 mesos, vaig tenir la meva targeta, després vaig poder canviar la meva targeta per conduir. Sí?
El carnet de conduir.
El carnet de conduir, tot i que aquí a Barcelona era impossible aconseguir cites. Jo vaig viatjar a Gijón.
Oh!
2 vegades a Gijón. Per...
I no hi havia una oficina més a prop?
No. El meu marit va poder viatjar a Lleida. En Lleida, sí. Però al moment que jo volia fer-ho, era impossible. No.
En el cas de la gent de l'Uruguai és el mateix que els argentins, que han d'esperar 3 anys per poder regularitzar. Que ara va canviar aquesta llei.
però sí que és així. Sí.
I com esteu, Valeria, tu i la teva família a Sant Cugat? Com us trobeu aquí?
Molt bé, estem contentos d'estar aquí. Creiem que va fer una bona decisió canviar, perquè el més important per a nosaltres, a més del canvi laboral del meu marit, era el tema de la seguretat. A l'Uruguai, tot i que dins de Latinoamèrica és un dels països més segurs, no està molt bé. No, a mi no m'agrada. Serà que en Montevideo, que és la capital, hi ha molta gent i últimament està més complicat. Sí. Doncs aquí estem millor. Jo sent que tinc la llibertat per caminar, per passejar, per anar al carrer amb la meva filla i sense por. Sí? Jo puc anar a qualsevol